de cinema amb Víctor Rodrigo.
39 minuts que passen de les 4 de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Com estem? Bona tarda.
Què, es vas disfressat avui?
No. Sembla que sí.
Vas de periodista expert en cinema?
Bueno. Em faltaria el monocle, la capa.
A lo Ramon García,
I un bastó. I dir, vinc del Festival de Cannes.
Fem una cosa, que potser em poden caure pedres al cap, si la dic.
Per favor.
Vols dir que vas de Jaume Figueres o...?
Vinga, bona tarda. Carlos Bollero seria.
Carlos Bollero, sí senyor.
Jo estaria babejant una mica aquí de Billy, saps? Bueno, bona tarda.
Amic Bollero, un dia el trucarem.
Exacte. Bueno, no sé si entén el català. És més, vago que l'alfombra.
Gràpol.
Va, centrem-nos, Joan, centrem-nos.
De què parlem avui, va?
Avui... Per decidir el top 5 d'aquesta setmana...
És que quan comences amb el...
Sí, haig de mesurar les meves paraules per no acabar amb una garella o alguna cosa així. Però avui era inevitable el fet que una de les notícies de la setmana realment va començar divendres, però nosaltres ja teníem un altre tema, és que a Catalunya s'està vivint un gran judici.
Home...
El judici a Laura Borràs.
Clar.
A partir d'aquí no hi haurà cap mena de comentari polític, perquè no és ni la meva feina, ni vull que en sigui.
Tu t'agraden les papallones grogues?
Sí, bueno... És que no m'ho poses fàcil.
No.
És que no m'ho poses fàcil.
És la meva feina.
Endavant. No farem cap mena de comentari polític, no farem cap mena de valoració política, sinó que agafarem el fet i el traslladarem a lo nostre, que és el cinema.
Lo nostro.
Quin és el punt? Doncs que un dels gèneres més estimats i més valorats pel públic, encara que sembli mentida, és les pel·lícules de judicis.
Sí.
Se n'han fet moltíssimes.
M'agraden molt.
I sempre hi ha el component aquest de que és molt americà creure que tots els judicis al món són com el fan ells.
És un clàssic.
És un clàssic, perquè després veus el judici, el típic judici a la curta, li veus aquelles cadires de fusta horroroses, aquells micros que són per sortir a fer un stand-up.
Aquell quadre del rei.
Ningú jura abans de... Totes aquestes coses és molt americà. El que he volgut fer avui és un top 5 de pel·lícules sobre judicis. No entro en una valoració de... quines són les 5 millors cinematogràficament, perquè crec que és una qüestió com molt subjectiva.
Jo t'anava a dir, com no hi sigui una que estic pensant jo...
Crec que hi ha moltes que són molt bones i hi ha algunes que han quedat fora en el sentit que crec que ja estan molt mastegades. Per exemple, Algunos Hombres Buenos no la poso, perquè jo crec que ja tothom ja... Doncs, quina regrat de l'escena que hi ha Tom Cruise i Jack Nicholson...
Tu preguntes si has posat una o no?
Sí.
Estic mossegant la llengua molt, Veredicto Final.
No hi és.
No hi és,
Però aquí... Perquè...
Quin pel·liculot.
Sí. Però aquí també entra el que també seria com un subgènere, perquè és com cinema judicial, cine noir, cine negre, etc.
Sí.
I he volgut fer una mica un batiburrillo i també centrar el tema del debat en que les pel·lícules de judici no tenen per què tenir el judici com tot l'eix principal de la pel·lícula.
A
dir, pot ser una cosa que sigui transitòria, pot ser que sigui l'origen, pot ser que al final tot desemboqui en un judici. Per exemple, el Juicio de los Siete de Chicago no hi és. I seria com la pel·lícula moderna on més se centra en un judici,
Sí.
I hem intentat fer una cosa així molt més heterogènia. Ja ho veuràs. O sigui, la sorpresa està en com comencem el top 5. Mira la cinquena.
Ja s'ha venit.
Está enchufado.
¿Cómo?
Que está enchufado.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y ahora qué? ¿Sigues enchufado?
Seguridad.
Has emitido 24 millones de nuevas acciones.
Te dijeron que si llegaban nuevos inversores...
¿Cuánto se han diluido tus acciones? ¿Cuánto las suyas?
¿Cuánto se había diluido la participación del señor Zuckerberg?
Nada.
¿Cuánto se había diluido la participación del señor Moskovitz?
Nada.
¿Cuánto se había diluido la participación de Sean Parker?
Nada.
¿Cuánto se había diluido la participación de Peter Thiel?
Nada.
¿Y cuánto se había diluido su participación?
Al 0,3%.
3%, No, perquè deia que parlaves del que...
No vull fer cap valoració política.
Perdó.
Aquesta pel·lícula és La Red Social,
sí,
de David Fincher.
Deixa maco, Mark Zuckerberg.
Del 2010, el deixa bastant preciós. I el guió és d'Aaron Sorkin, perquè molta gent no ho sap, però el creador de L'Ala Oest de la Casa Blanca i de grans sèries com The Newsroom també era guionista de pel·lícules. Ho va ser d'Algunos Hombres Buenos, per exemple, i la tercera, la del Juicio de las Siete de Chicago, és guió i direcció seva, és a dir, ell té una gran experiència en fer coses de contingut judicial. Per què la porto? Doncs el que et dic, el judici a la red social no seria l'eix principal.
Correcte.
De la pel·lícula. La gràcia és que és l'eix vertebrador. Uh-huh. És a dir, la pel·lícula tracta sobre com Mark Zuckerberg en principi hauria estafat els seus socis i com potser hauria robat la idea de Facebook.
Correcte.
Dels seus companys de facultat de Harvard. Llavors és una mica explorar tota la biografia de Zuckerberg quan està a la universitat, com crea la plataforma, xarxa social, i ja saber què és ara mateix, perquè el Meta aquest no l'entén ni Déu. Però la gràcia és una mica veure que no es tallen absolutament res, ni en els rumors, ni en les coses fefaents, ni en els fets, ni en coses que són teories pròpies de l'Aaron Sorkin.
No, ja et dic, el deixen maco.
La part bona, per mi, és el trio protagonista, que és el J.J. Eisenberg, l'Andrew Garfield i el Justin Timberlake, que sembla que no, però és dels únics cantants que sap actuar.
Sí.
Això és molt important, a vegades.
M'agrada,
Perquè un Harry Styles, per exemple, no en té ni idea. Pobre.
Per exemple.
Anem a la quarta.
Què és això?
Aquí la gràcia, jo a vegades es valora poc el fet de com lligo cançons modernes amb certes pel·lícules i amb certes temàtiques. Algun dia hauré de treballar jo a Kiss FM o així. Perquè la capacitat que tinc és increïble, no la valoro
gaire. Tens tot.
Nocturn, seria com el d'American Graffiti, el logo nocturno. Aquesta pel·lícula és Acusados, que és de l'any 88,
sí.
Que és una pel·lícula que és el que t'he dit al principi, cinematogràficament és menor. Crec que és una pel·lícula que si l'actualitzessin ara, sobretot en les formes, és a dir, en com està rodada, el metratge, segurament amb certa perspectiva diferent, guanyaria moltíssim més. Però l'he posat principalment per un fet, que és que a les pel·lícules de judici, les bones, que podrien ser 20 o 25, les dones estan, bueno, com a floreros.
Són les ajudantes de l'abogado.
Les ajudants, les víctimes, les testimonis... la dona que és suposadament assassina, però només plora. I crida, i aquí és un component horrorós. Acusados és la pel·lícula amb la qual li donen l'Oscar a Jodie Foster, perquè Jodie Foster és la protagonista i és una advocada que un dia marxa de festa, surt de festa, i en un bar, que semblava un bar normal, on estava mig lligant amb algú, coneixent uns quants nois i tal, l'assalten i la violen. I ella, completament desorientada, intenta explicar tot el que li ha passat, tant a la seva feina com al seu voltant, ningú la creu, i només la creu la fiscal general del districte, que
és sorpresa.
Una dona. Llavors, per mi, és aquest punt de... Hem tractat molt els judicis i en el cinema, i entenc que agradin molt més els thrillers, agraden molt més les trames d'assassinats o de crònica negra, perquè al final és un component que agrada en qualsevol dels gèneres, o l'històric. Però hi ha un buit aquí que és real, que són aquesta mena d'històries amb protagonistes femenines, possiblement sense directors masculins, perquè aquí hi ha una recreació també en l'escena de l'assalt que se'n podria anar a prendre pel sac també el director, i que la Jodie Foster segurament se la va reconèixer, i em sap molt greu dir-ho, pel fet de que ella és la protagonista d'aquesta història i Hollywood es renta les mans perquè ningú mai més el tornin a criticar que no va donar reconeixement a certa història o a cert moment. Però jo crec que hi ha molt més camp per córrer, hi ha molts guionistes capaços de poder fer històries com aquesta, i moltes més protagonistes, i més ara, que crec que a Hollywood hi ha molt millors actrius que actors en l'actualitat.
M'està recordant a una sèrie que va sortir tampoc fa tant a una de les plataformes digitals. Estic veient la caràtula i no em surt el nom. No sé si és Eufòria, però no, Eufòria no és.
La Netflix, l'espanyola.
No és espanyola. És protagonitzada per una negra.
Com defender un assassino?
No, no em sortirà el nom ara.
Després ho busquem, però jo crec que cal reivindicar aquest tipus d'històries, i és una pel·lícula de l'any 88, és a dir, no he trobat una gran referència en els últims 25 anys.
Jodie Foster, per cert, ara no ho sé, ara em corregiràs, Jodie Foster és la que ha fet aquesta darrera pel·lícula una mica estranya. que bascula entre l'obscur.
Ara està dirigint, ara sortirà protagonista d'una sèrie d'HBO i va ser la directora de la pel·lícula de Mauritanian.
Val.
O sigui, d'actriu s'ha intentat apartar molt perquè està fent de producció i direcció i només participarà aquesta sèrie.
Hi ha una darrera pel·lícula al cinema que vull veure protagonitzada per unes grans actrius de Hollywood que diuen que feia un gran paper i crec que tu has criticat a través de les xarxes que és una pel·lícula una mica estranya amb un nom molt estrany, per cert.
Sorprèn-me.
Avui estic molt...
Ostres, Joan, avui necessitem un cafè.
Sí.
Necessitem un cafè.
Mira, bé.
Gràcies.
Cafè.
Anem a la tercera, que aquesta segurament me l'aplaudiràs.
Ernst Janning ha dicho: triunfamos más allá de nuestros más desenfrenados sueños. ¿Por qué? ¿Por qué triunfamos, señoría? ¿Qué decir del resto del mundo? ¿Es que ignoraba los propósitos del Tercer Reich? ¿No oyó las palabras de Hitler radiadas en todo el mundo? ¿No leyó sus intenciones en el Mein Kampf, publicado hasta en el último rincón del mundo? ¿Cuál es la responsabilidad de la Unión Soviética, que firmó en 1939 el pacto con Hitler, permitiéndole hacer la guerra? ¿Vamos a declarar culpable a Rusia? ¿Cuál es la responsabilidad del Vaticano, que en 1933 firmó el concordato con Hitler, dándole el primer timbre de prestigio? ¿Vamos a declarar ahora culpable al Vaticano? ¿Cuál es la responsabilidad del gran estadista Winston Churchill, quien dijo en Londres en carta abierta al Times en 1938... ¡1938! ¡Señoría! Si Inglaterra tuviese que sufrir un desastre nacional, pediría a Dios que mandara un hombre del cerebro y el coraje de Adolf Hitler. ¿Es Winston Churchill culpable? ¿Cuál es la responsabilidad de los hombres de industria americanos que ayudaron a Hitler a reconstruir su arsenal, lucrándose con esa reconstrucción? ¿Declararemos también culpables a esos industriales? ¡No, señoría! ¡No! Alemania no es la única culpable. El mundo entero es tan responsable de Hitler como Alemania.
Es la película que més m'ha costat treure un tall. I podria haver deixat el tall 5 minuts i mig.
Tranquil·lament.
Tranquil·lament, perquè és Vencedores o Vencidos, els judicis de Nuremberg de Stanley Kramer. Per mi, segurament, en el que és, en termes de cinematografia jurídica, és la millor de totes. El que passa que la poso la tercera per diverses raons, perquè crec que les altres dues que venen després són millors en el que és l'entreteniment pur i dur del que significa el cinema, és a dir, que l'espectador se senti partícip de tota la història, hi hagi girs de guió, hi hagi aquell component una mica que busquem en un thriller judicial, però aquesta pel·lícula crec que va ser supervalenta. És una pel·lícula de l'any 61.
Mira, tractar el judici de Nuremberg.
Tractar el judici de Nuremberg en plena Guerra Freda.
Compte.
I fer discursos com aquests, que al final és la crònica pura i dura, de manera en part fictícia, perquè el Maximilian Schell, que és l'actor que interpreta el fiscal alemany, i Burt Lancaster, que interpreta a un suposat Gerifalte alemany, són personatges ficticis, perquè ningú es va atrevir a fer un Goering, perquè no tocava tampoc a prema la ferida en aquell moment. Es fan aquesta mena de discursos que són completament equànimes. És a dir, no li sobra cap coma a tot el relat que va des dels fiscals russos fins als fiscals francesos, als fiscals americans, als fiscals anglesos i l'alemany, i després com vas veient els relats i com et trobes l'Spencer Tracy, que és un dels jutges, i com es fusiona el que és el cinema històric, perquè al final és explicar-te el judici de Nuremberg, que és un dels períodes més importants de la història del segle XX, com es crea la jurisprudència internacional, perquè ells van ser els primers en establir, per exemple, els crims contra la humanitat, i com a part tens totes aquestes històries humanes concretes en les quals te n'adones que al final les històries, encara que sigui la Segona Guerra Mundial, no tot és blanc i negre.
Ara.
I que hi existeixen fets històrics com els que acaba de relatar el fiscal alemany, en els quals, si ens poséssim a escarbar, doncs potser Winston Churchill, el gran heroi nacional de Gran
Igual
Bretanya,
no
al 100% segurament no ho era.
Clar.
Perquè tots tenim aquesta mena
de... Ser alcohòlic, eh?
Recordem, per exemple. Bueno, i que els preguntin a la Índia què tal li van amb Winston Churchill.
També.
Anem al segon.
Espera, que t'he fet els deures.
Sí?
La pel·lícula que jo deia que era de... que m'equivocava, evidentment m'equivocava, que era de... era de Kate Blanchett, finalment, i era tard.
Et parlaré d'ella, eh?
Sí?
Sí, no em va agradar gens.
Gens, eh?
Gens. I li donaran l'Òscar, eh?
Vindrà, sí, sí, diuen paper espectacular.
Vindré enfadat, eh?
Sí?
Sí. Tinc tots els arguments per donar-te i per vendre. Avui i... falta temps, però...
No, ja parlarem. Ja en parlarem, doncs.
T'agradarà.
Abans dels Oscars en parlarem. I la sèrie que deia, que a mi em recordava el que estaves dient, era Podria destruir-te.
Vale.
Em sembla espectacular.
Espectacular, que era a Alemanya, també.
Sí. Ara sí.
Anem a la segona.
¿Y digo que el 20 de octubre escribió usted cierta carta?
No sé de qué está usted hablando.
Dirigida a un hombre llamado Max.
No hice nada de eso.
Esta carta no fue más que una de la serie que escribió al mismo hombre.
¡Mentira! ¡Es mentira!
Al parecer estaba usted, digamos, en relaciones íntimas con ese hombre.
¿Cómo se atreve a decir tal cosa? ¡No es cierto!
A mí no me incumbe el tono general de esta correspondencia, solo el de una carta determinada. Max, amor mío. Ha sucedido una cosa extraordinaria. Creo que todas nuestras dificultades han terminado.
Me niego a seguir escuchando esa sarta de mentiras. Esa carta está falsificada. Ese ni siquiera es mi papel.
No.
No. Siempre escribo mis cartas en papel azul con mis iniciales.
¿Algo así? Esto no es más que una factura de mi sastre por un par de pantalones cortos para las bermudas.
Ah, Wilfie del forro, así es como le llamábamos, y eso es lo que es.
Darling you. Un clàssic de clàssics, eh?
Clàssic testigo de cargo de
gran
Billy Wilder. La gràcia és que, no sé si ho sabies, la història original són, és un relat d'Agatha Christie, sí? De 20 pàgines.
20 pàgines?
20 pàgines,
no, no
és re. O sigui, és una cosa que ja se li va ocórrer un dia i va estar escrivint, imagina't el que se t'ha d'ocórrer. Però la gràcia és qui t'adapta el guió.
Doncs ha donat per si, eh?
Qui t'adapta el guió? Billy Wilder. Vaca. I a sobre et dirigeix aquesta pel·lícula immensa que seria com la gran pel·lícula com arquetípica del que és les pel·lícules o el cinema judicial en el qual doncs, tens una història en el qual a un home se li atribueix l'assassinat d'una dona, suposadament la seva amant, apareix una segona dona que és la Marlene Dietrich que no saps ben bé d'on sorgeix i la defensa de l'home que és el Tyrone Power, el seu advocat és el Charles Laughton que és un grandíssim advocat, que té un gran renom, etc.
Enorme.
Llavors, clar, és tot el procediment, tots els girs de guió, és aquelles pel·lícules on t'enamores del guió, t'enamores de les escenes, t'enamores de les situacions del judici, dius, jo voldria estar allà i anar criticant a la gent i allò picar una mica la fusta.
Ja ens ho deia David Morral, una època de doblatge.
Aquests doblatges són incontestables. Jo crec que aquesta pel·lícula és obligada per tothom. Ja la trobeu a Movistar i a Filmin, feu el favor de mirar-la, però crec que com la primera, Joan, no hi ha cap sobre els judicis.
No?
Dijo que ya podía matar todos los grajos que quisiera, si les daba. Pero que no olvidase que matar un ruiseñor era un grave pecado.
¿Por qué?
Pues supongo que porque los ruiseñores no hacen otra cosa que cantar para regalarnos el oído. Señorita Jean-Louis, levántese. Su padre se marcha.
Aquesta pel·lícula és...
Home.
Immensa.
Què hem de dir?
Matar en Ruiseñor, de Robert Mulligan. Jo amb aquesta pel·lícula tinc un vincle personal molt fort.
Sí?
És a dir, però molt fort, familiar. Crec que és una pel·lícula immensa per de l'any que és de 1962, que està basada en un llibre de la Harper Lee, una escriptora que va fer el llibre el 1960, és a dir, el valor de les dues persones, Robert Mulligan i Harper Lee, literari i cinematogràfic, de fer aquesta història, que és sobre un home negre que és acusat injustament d'un abús sexual a una jove blanca,
o sorpresa també,
al sur dels Estats Units enmig de la Gran Depressió. Llavors, el gran personatge de l'Atticus Finch, que no crec que hi hagi millor nom en la història del cinema, o sigui, el nom d'Atticus és increïble.
No farem bromes.
S'encarrega de la defensa de l'home de manera completament altruista i, a part, hi ha el fil conductor de la seva filla, de la filla de l'Atticus, de com des dels seus ulls vas veient que no té cap mena de sentit tot aquest racisme, tota aquesta violència. Seria una mica la cara bona, la cara blanca, entenent el blanc i negre de l'expressió de la jauria humana, la pel·lícula de Marlon Brando, que és, seria exactament el mateix...
No m'hi ha plantejat mai, això.
Però la mateixa violència de la situació, sí que un, perquè és un derrapao que fuig de la presó, etc, i no té per què ser home negre, però és aquella violència del sur, dels ecosistemes de pobles superpetits dels Estats Units, i com a partir del personatge Atticus Finch i a partir de la filla, vas veient tot el procés judicial i vas veient que al final el respecte, l'amor, el mínim de les proves fefaents sobre un judici, doncs el 2023 segueixen posant-se en dubte, doncs imagina't el 1960 o el 1930 enmig de la Gran Depressió.
La trobem a plataforma, aquesta no?
Aquesta no, per favor, aneu a Rakuten i pagueu.
Ara, si us plau. I si no...
No, si no, mira, us vindré, jo amb un CD
a
tirar-vos a la cara i que el mireu.
En parlarem, de tard?
Sí.
Parlarem.
La posaré a caldo.
Val. T'has deixat Cuevillas en Boia, Vuelven a la Carga, que parlant del que estàvem parlant, i era això. Gràcies, Víctor, va. Fins la propera setmana.
Fins la propera.